Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Naix Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Què tal? Bon dia, són les 12:34 i estem així un dia més a l'edifici de la Caixa Rural per a contar-vos tot el que passa al voltant nostre. Avui és divendres, 24 de juliol. Estem a divendres ja, demà cap de setmana, que ja tenim ganes. Mario, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Alejandro.
Tens ganes del fin de setmana ja o què?
Moltes ganes ja.
Sí? Sí. Què faràs? Tens algun plan ja previst?
Pues sí, jo crec que aniré a Benicàssim, a la platja, a xorar pàdel... Bueno, ja millor...
És un bon plan. I a dinar també, no?
Això també.
Pues mira, avui parlarem amb Santi Cortés, que ens contarà un poc pues, la tradicional festa de Sant Jaume que es celebra demà. I també has parlat no, amb Silvana Rovira, regidora de Platges i Turisme, entre altres, per a que ens compte pues, com funciona aquest circuit provincial de beach tennis que fan demà al Masora, veritat?
Aixina és.
I també parlarem amb Àlex Torres, membre del grup del Raval, per a que ens compte la tradicional festa dels fanalets i tota la seva història que hi ha darrere. I també parlarem amb Xus Madrigal, portaveu de l'equip de govern, perquè ahir es va celebrar el ple ordinari del mes de juliol i vindrà pues, a contar-nos totes les actualitzacions que hi ha a l'Ajuntament i tot el que ens queda per a l'estiu. Comencem amb les efemèrides, Mario, si vols.
Sí, bueno, avui és el Dia Internacional de l'Autocura i del Tequila. Dos efemèrides així una miqueta contràries també. I bueno, comencem. A 1783, tal dia com avui, va néixer Simón Bolívar, que va ser un libertador de Venezuela, Bolívia, Colòmbia i fins i tot d'Equador també. A 1802, Alejandro Dumas va néixer, que és un dramaturg francès que va destacar per novel·les com El Conde de Montecristo i Los Tres Mosqueteros, que són dos novel·les molt conegudes que després s'han fet també pel·lícules que segur que tot el món les coneix. A 1911 es va descobrir el Machu Picchu, un explorador estadounidense que es deia Hiram Bingman, que va donar a conèixer el món pues dels Incas. I després, per a finalitzar, a 1980 va morir Pete Sellers, que és un dels grans actors còmics de la història del cine, que destaca per pel·lícules com El Quinteto de la Muerte.
Pues mira, jo tinc que en el 1988 l'espanyol Pedro Delgado pues va guanyar ese Tour de França, que no sé si ha acabat ja, encara està...
No sé, la veritat, no estic molt ficat.
Com a efemèrides musicals, avui, 24 de juliol, celebrem l'aniversari de Jennifer López, la cantant, actriu i també empresària nord-americà que compleix 57 anys i que continua sent pues, una de les artistes més influents del panorama internacional. I per això he agafat la cançó que conec tot el món, que es diu On the Floor.
It's a new generation.
Mr. Worldwide.
Of party people.
Get on the floor, darling. Get on the floor.
Red one.
Let me introduce you to my party people in the club.
I'm loose.
shame. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck.
Esta és la cançó de Jennifer Lopez, On the Floor, i també han agafat una talla que estem a divendres que es diu Waiting for Tonight. I ara passem, Mario, a les portades del dia d'avui.
Pues sí, comencem amb la portada del diari Mediterráneo. El titular d'avui és «Los salarios recobran fuerza y ayudan a aliviar el alza de precios». Com altres notícies importants, tenim en la foto principal de la portada tenim «Reinas de Castelló», i els noms són «María Collados» i «Naira Luque». I diu, amplia la informació i diu, com és tradicional, l'alcaldessa Begoña Carrasco telefonea a las agradecidas para agradecerles para hacerles saber el resultado de la votación. Com a urbanisme tenim que en Castelló, luz verde a la reforma de la pèrgola i la manzana albinegra. Això és el que tenim. I com a secció de esports tenim que el Mundial deja 1,4 milions al Villarreal per sus 8 internacionales. Molt sorprenent, no, Alejandro?
La veritat que sí.
I, bueno, del Mediterrani passem al Mundo Castellón. Com a titular tenim los migrantes representan ya el 60% de los atendidos en Touch Unich. Amplia la informació i ens diu que el projecte promovido por Càritas indica que por primera vez aumentan los extranjeros entre el millar de asistidos. La entidad señala una subida en el apoyo a las personas empleadas que no pueden acceder a un hogar. Y finaliza Reciplana Recuperacions afianza su viabilidad con 1.469.000 euros de ingresos y 1.900.480 kilos de residuos. I això és el que tenim de portades d'avui.
I això són les notícies del dia d'avui a la província de Castelló. I també una notícia que vaig dir fa un dia o dos dies és que ja no queda res de la discoteca Piràmides, la mítica discoteca que ha escoltat tot el món parlar i que es va terminar l'enderrocament de la mítica discoteca i que Mario has preguntat pels carrers si el coneixen o no, no?
Sí, hem vist pels carrers a preguntar que si coneixien, si havien estat, si havien pogut gaudir de la discoteca de Cabanes i això és el que mos han dit els veïns de Villarreal.
Noticia de que se cerró la discoteca Piràmide en Cabanes. ¿Usted ha ido alguna vez?
Sí.
¿Le gustaba ir mucho o fue alguna vez y ya está?
Sí, estaba muy bien, nos pasábamos muy bien.
¿En qué época más o menos iba?
Pues sobre el 2000 o por ahí.
¿Qué iba, con muchos amigos o con quién iba?
Sí, con la pandilla.
¿Sí? Más o menos, ¿qué era? ¿Viernes, sábado? ¿Cuántos días iba?
No, los sábados, sábado siempre.
Sí, pero fa a montón años, sí.
¿Y cómo andaba, en coche, en autobús?
Andaba en un Seat 127.
¿Y qué andaba, en el coche Pledamix?
5 o 6.
¿Aquí no era entrabeu?
Sobre el 12, pero ahí.
¿Y aquí no era Ixiu de allí?
Como estirar, a la de matí.
¿Y qué feo? ¿Almorzar después o...?
No, no. Cuando venían que va así, con un niño de pobre de alcohol, venían que va a Villarreal y así almorzar en Consejo del Barreto de Villarreal, en el bar del Pelao o en el bar de Valencià. Ya está. Eso es fema. A la 8 de matí y a la 9 a cara a dormir.
¿Y en quina època més o menys va anar?
92, 93, 94, no? Per aquesta època, també no ho sé. Perquè te passa ràpid. Per ahí, més o menys. Per ahí.
Sí, vaig anar quan era molt joveneta, no sé ni si tenia edat per entrar, i recordo això, diverses sales, molt gran, molta gent, i molta festa en el pàrquing, també. Sempre n'hi havia ahí revuelo.
I quin dia anava, més o menys? Dissabte, divendres?
No, dissabte sempre.
I que anava en un grup molt gran o...?
Sí, de fet agarràvem un autobús i érem com 30 o 40 persones per anar.
¿Y hasta quina hora? ¿Tancado la discoteca?
Sí, jo recorde que se fera de dia i ja tornar de matí tots fet pols en l'autobús.
Sí, fui hace, bueno, antes de que cerraran, un par de años antes de que cerraran.
¿Y cómo iba? ¿En coche, en autobús? ¿Cómo iba?
En coche.
¿Iba con muchos amigos o...?
Con unos amigos y mi pareja.
¿Y más o menos hasta qué hora estaban por ahí?
Hasta las 5, más o menos.
¿Y qué iba? ¿Sábado, viernes? ¿Qué día iba?
El sábado.
Pues sí, son las opiniones de la mítica discoteca de Cabanes, que jo he passat per ahir amb el cotxe i que jo quan passava ja estava mig destruït i que pues, ja han acabat de destruir. I també, Mario, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha anunciat algo, no?
Sí, ha anunciat les alertes que n'hi ha i, bueno, lo que mos diuen és alerta groga per temperatures màximes al litoral sur de Castelló, València i Alacant. Alerta groga també per tormentes al sur de València i, segons la EMET, l'episodi començarà avui a la una del migdia i extrema les precaucions en el cas d'emergències que tens que cridar al 112. Les recomanacions són evitar eixir al carrer a les hores més caloroses, si tens que eixir pues busca una ombra i prioritzar teixits naturals, transpirables i lleugers de colors clars, utilitzar com no una gorra, protecció solar. I si ets deportista, programa la teua activitat a primera hora o al final de la vespre. I no deixes a persones o a mascotes en un vehicle que estiga pues, exposat al sol. I no res, atenció als xiquets i persones majors.
Pues sí, això, les alarmes que ha anunciat la Generalitat. I com alarmes, hem agarrat la paraula del dia, alarma, un poc relacionat amb això i també a l'alarma que te tens que ficar per a salte quan t'estan a treballar, i hem aprofitat que demà ja és dissabte i la gent ja no se té que ficar i s'alarma per a alçar-se. Anem a escoltar la paraula alarma.
Alarma. La paraula alarma prové de l'italià allarme, que literalment significa a les armes. L'ús d'esta expressió començà a utilitzar-se durant el segle XVI entre els soldats italians que feien guàrdia, els sentinelles, una altra paraula d'origen italià, que avisaven d'eixa manera els altres soldats d'un atac imminent de les tropes enemigues. El terme es difongué ràpidament en les diverses llengües romàniques, amb lleus adaptacions com a crit de guerra. En valencià apareix documentat en el Thesaurus Puerilis, una obra destinada a facilitar l'ensenyança del llatí als xiquets, publicada en 1575 pel religiós Onofre Pou. Durant molt de temps, el terme alarma es mantingué exclusivament en el vocabulari militar, però a poc anà estenent-se a uns altres àmbits amb nous significats relacionats. En primer lloc, per a fer referència a la inquietud causada per alguna cosa que es percep com una amenaça o un perill sobtat. En este sentit, la Constitució espanyola regula la declaració de l'estat d'alarma, desplegada en una llei orgànica posterior per afrontar catàstrofes, crisis sanitàries greus, paralització de servicis públics essencials o situacions de desabastiment de productes de primera necessitat. I, més recentment, ja a finals del segle XX, la paraula alarma ha passat a usar-se també per anomenar un dispositiu electrònic que s'activa automàticament per a avisar d'una acció potencialment amenaçant, com per exemple quan algú entra sense autorització en un recinte privat, o també per a referir-se al senyal emès per a avisar d'alguna cosa, com el que fan els rellotges o els mòbils per a despertar-nos.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Pues esta es la paraula alarma I ara anem a escoltar a Santi Cortés perquè ens ha contat la tradicional festa de Sant Jaume que es celebra demà i un poc pues, tota la seva història i les celebracions que tenen per a demà.
Bon dia. N'hi ha festes que quan arriben al calendari semblen formar part de la rutina de cada estiu. Però si ens aturem un moment a pensar què és el que celebrem realment, descobrirem que darrere d'una data n'hi ha segles d'història, de tradicions i fins i tot de la nostra pròpia identitat com a poble. I això és exactament el que passa amb el 25 de juliol, la festivitat de Sant Jaume Apòstol. Per a Vila-real, Sant Jaume és molt més que una festa al calendari. És una finestra oberta als orígens de la ciutat. De fet, abans que Sant Pasqual Bailón es convertira en el nostre gran patró, el protector de Vila-real era precisament Sant Jaume. I això no és cap casualitat, perquè la història de Sant Jaume està íntimament unida a la història del nostre fundador, el rei Jaume I. Enguany, a més, vivim una coincidència extraordinària. Es complixen 750 anys de la mort de Jaume I, ocorreguda el 27 de juliol de 1276, només dos dies després de la festivitat de Sant Jaume. És una efemèride que convida a recordar no sols el conqueridor, sinó també el legislador, el fundador de pobles i ciutats, i una de les figures més transcendents de tota la història dels territoris on parlem valencià. Si mirem un mapa del nostre país, descobrirem que n'hi ha desenes de poblacions que deuen la seva existència a Jaume I. Però entre totes elles, Vila-real ocupa un lloc destacat, perquè és una de les poques ciutats creades expressament per voluntat del rei, amb una carta poble i un urbanisme planificat. La nostra ciutat no va créixer espontàniament al voltant d'un castell o un monestir. Va néixer per decisió del rei. El 20 de febrer de 1274, Jaume I va signar a València la Carta Pobla de Vila-real i amb aquell document naixeria Vila-real com l'entenem avui. Quan caminem per la plaça Major, pels carrers rectilinis del centre històric, o contemplem aquella característica planta quadrangular que tant identifica Vila-real, caminem, en certa manera, en una ciutat pensada en temps de Jaume I. I és lògic que una ciutat fundada per Jaume I adoptara com a protector espiritual el sant del qual el rei portava el nom. Per això, durant molts segles, Sant Jaume va ser el nostre patró. Només molt més tard, després de la canonització, de la beatificació i de la declaració de Sant Pasqual Bailón com a patró, va ser que canviaríem de patró. Però Sant Jaume mai ha desaparegut del tot de la memòria col·lectiva de la ciutat. Continua presidint un dels dies més importants del nostre calendari festiu i continua recordant-nos els nostres orígens. N'hi ha una pregunta que ens podem fer. I per què el rei es deia Jaume? Així és on entren en joc les llegendes medievals. Sabem que el pare del conqueridor va ser Pere el Catòlic i sa mare, Maria de Montpeller. El matrimoni va tindre les seues circumstàncies i el seu naixement, el naixement de Jaume I, va estar envoltat d'una ciutat d'una situació delicada. La tradició conta que quan finalment va néixer el futur rei, es van plantejar quin nom havia de portar. Per a deixar la decisió en mans de la providència, en la que creien la gent medieval profundament, van encendre diversos ciris, cadascú dedicat a un apòstol diferent. El ciri que es mantinguera encès durant més temps determinaria el nom del xiquet. I així, segons la llegenda, el ciri dedicat a Sant Jaume Apòstol va ser l'últim a apagar-se. Per això, el futur conqueridor va rebre el nom de Jaume. És difícil saber fins a quin punt aquest episodi va ser històric o simplement una llegenda medieval, però, com passa sovint amb les grans llegendes, el més important no és si va ocórrer o no, sinó què representa. i representa la idea que aquell xiquet estava destinat a una gran missió. I certament, el seu regnat canviaria per a sempre la història de la corona d'Aragó. Va conquerir Mallorca, va incorporar el regne de València, va impulsar el repartiment de terres, va fundar nombroses viles noves i va consolidar un model polític i jurídic que deixaria empremta durant segles. Entre aquelles fundacions n'hi havia la nostra. Per això, quan recordem Jaume I, no estem evocant una figura llunyana dels llibres d'història, sinó que parlem del fundador de moltes coses. Jaume I va morir a València, com hem dit, el juliol de 1276, després d'una vida intensa i extraordinària, i va deixar expressat un desig molt concret, ser soterrat al monestir de Poblet, el gran panteó reial de la corona d'Aragó. Perquè Poblet no era un lloc qualsevol, era un dels monestirs cistercencs més importants d'Europa, símbol espiritual i polític de la monarquia. Allí reposarien al llarg dels segles bona part dels reis de la corona d'Aragó. I allí tenim, actualment, a un abat vilarrealenc, que és Rafa Barrué. El cos del conqueridor va ser traslladat fins al monestir i encara avui el seu sepulcre continua presidint el panteó reial, convertint Poblet en un dels espais més significatius de la nostra història. Quan entrem en aquella església i contemplem les tombes dels nostres reis, hem de comprendre que no estem davant d'un simple monument, sinó que estem davant d'un dels llocs on es va escriure la història del nostre país. No és casual, per tant, que la nostra ciutat hagi mantingut al llarg dels anys una relació institucional i cultural tan estreta amb el monestir. En certa manera, és un lloc on tornar als nostres orígens. Perquè si Vila-real va néixer de la voluntat de Jaume I i Jaume I descansa a Poblet, visitar aquell monestir és també una manera de tornar simbòlicament al punt de partida. I per això, quan celebrem Sant Jaume, no estem commemorant únicament un apòstol. Estem recordant que el rei que ens va fundar, la ciutat que ell va imaginar, els 7 segles i mig de la seva memòria i una història compartida que encara continua viva cada vegada que pronunciem amb orgull el nom de Vila-real. Un altre afer, una altra aventura, també és l'etimologia del mateix nom. Hi ha poques paraules que expliquen també la història de les llengües com el nom de Jaume. És un nom que tots coneixerem, però que amaga un viatge de més de 2.000 anys. I tot comença amb el nom en hebreu, Jacob, el Jacob bíblic. En passar al grec es va convertir en Jacobos i posteriorment al llatí en Jacobus. I a partir d'ací, cada llengua va fer el seu propi camí. En els territoris on parlem valencià, durant l'edat mitjana, la forma més habitual va ser la de Jacme. De fet, en molts documents medievals, inclòs el llibre dels Fets, el nostre fundador apareix citat com a Jacme i no com a Jaume. Amb el pas dels segles, l'evolució de la llengua va donar lloc a la forma actual, Jaume. I en castellà l'evolució va ser diferent. De Jacobus van sorgir Jaime i també Iago. Quan aquest últim es va unir a la paraula Sant, va acabar formant Santiago. Per tant, Santiago i Sant Jaume són en realitat el mateix nom. Un altre cas curiós és Diego, que durant molt de temps es va considerar parent de Jaume. Avui, tanmateix, molts filòlegs pensen que deriva del llatí medieval Didacus, igual que Didac en valencià, i no directament de Jacobus. I això és una mostra que la filologia continua revisant i afinant els seus coneixements contínuament, en concret l'onomàstica. I aquesta història ens deixa una curiositat ben bonica. Quan llegim la documentació medieval de la corona d'Aragó o de la mateixa Vila-real i trobem escrit Jacme I, no estem davant d'una errada, era simplement la forma habitual amb què els nostres avantpassats escrivien el nom del rei que va fundar Vila-real. Al capdavall, darrere d'un nom tan quotidià com Jaume, s'amaga una llarga història de llengües, pobles i cultures. La documentació medieval ho confirma. Ja als segles XIV i XV existia, de fet, a la nostra ciutat una confraria de Sant Jaume, com bé exposa l'anterior arxiver Vicent Gil en diversos articles. Sabem, gràcies a l'estudi que fa de la confraria de Sant Jaume, que data entre el 1382 i 1863, que aquesta confraria va mantenir la seva activitat durant prop de 5 segles. No era només una agrupació de devoció religiosa, exercia també una important funció social. Organitzava la festa major del patró a Vila-real, ajudava els seus confrares en moments de necessitat i participava en les processons i mantenia viva la devoció a Sant Jaume, contribuint així a reforçar la cohesió de Vila-real. És emocionant pensar que mentre els nostres avantpassats treballaven els camps, comerciaven a la plaça o construïen les cases que encara avui formen part del nucli antic, aquella confraria ja vetllava perquè la festa de Sant Jaume continuara celebrant-se any rere any. I si n'hi ha un lloc que simbolitza aquesta continuïtat, és sense dubte el campanar de l'església arxiprestal de Sant Jaume. El campanar és molt més que una torre. Durant segles ha sigut la veu i guia de Vila-real. Les seues campanes anunciaven les hores, avisaven dels incendis, convocaven el poble, convocaven a la pregària de l'Àngelus, ho continuen fent avui, i celebraven les grans festes i acomiadaven els difunts. En certa manera, eixe campanar ha marcat el ritme de la vida de generacions senceres de vila-realens durant segles. Per això, és tan especial una de les tradicions més singulars del nostre calendari, el concert de l'antevigília de Sant Jaume. Cada any, els músics de la Unió Musical La Lira pugen, instrument en mà, fins a la part més alta del campanar. Allà dalt, a molts metres d'altura, la música de la banda municipal de la banda de Vila-real s'alterna amb el toc manual de les campanes, creant un diàleg únic entre el patrimoni musical i el patrimoni campaner. És una tradició documentada, almenys, des de l'any 1906, encara que probablement siga més antiga. No és difícil imaginar l'esforç que suposa pujar fins al Simolet carregats amb clarinets, trompetes, trombons o bombardins. Però justament aquest esforç és també una metàfora del compromís de tantes persones que tots els anys mantenen vives les nostres tradicions. I enguany, com hem dit, aquesta celebració adquirix un significat encara més profund. Si fa poc commemoràvem els 750 anys de la Fundació de Vila-real i de la parròquia de Sant Jaume, enguany recordem els 750 anys de la mort del rei Jaume I, l'home que va imaginar i va donar existència jurídica a la nostra ciutat. És com si, en 2 anys consecutius, la història ens convidara a mirar enrere i recordar d'on venim, perquè un poble que coneix els seus orígens és un poble que sap cap a on vol caminar. Les pedres de la plaça Major, el traçat dels carrers, el campanar, tot ens recorda aquella fundació. Les ciutats no som edificis i carrers només, som memòria compartida i som les històries que heretem d'aquells que ens van precedir. Quan escoltem cada any repicar les campanes de Sant Jaume o alcem la mirada cap al campanar, no estem contemplant només un monument. Estem escoltant la veu de la nostra història. Una història que va començar a la voluntat d'un rei anomenat Jaume, que ha continuat gràcies a generacions de vila-realenques i vila-realencs i que ara ens correspon a nosaltres conservar i explicar. Perquè estimar Vila-real és també conèixer-la. I conèixer-la és entendre que cada 25 de juliol no celebrem només una festa o una onomàstica. Celebrem els nostres orígens, la nostra memòria i, en definitiva, la nostra identitat com a poble. Per tot això, especialment, felicitats als Jaumes, Jaimes, Santiagos, Diegos, Didax i tots els que compartim, d'alguna manera, el nom del nostre fundador. Que passeu bon dia.
i passem de la festa de Sant Jaume a altra festa que també tenim demà, perquè tenim així a Àlex Torres, membre del grup del Raval. Què tal? Bon dia, Àlex.
Hola, bon dia.
Demà tenim la festa del fanalet, però vull que expliques primer per algun despitat què és el fanalet realment.
La festa del fanalet, o tradicionalment, com hem dit en el nostre poble, la festa del farolet, pues consisteix en buidar unes fruites, molt de l'estiu, que és el meló d'Alger. Eren fruites que antigament eren les fruites que estaven de rebuig, no eren melons bons per a menjar, sinó que eren melonets més menuts, que la gent no els utilitzava per al consum. I els avis, els tios, els pares, les mares, pues, buidaven el meló, feien una sèrie de símbols en la pell, el rascaven i tal. A dins col·locaven un ciri menudet, de manera que eixia la llum, era de eixa capa translúcida que se convertís en la pell del meló, pues eixia la llum i els xiquets eixien al carrer, pues, cantant i entonant algunes cançons fent referència a un personatge de l'imaginari infantil o l'imaginari popular, en definitiva, que és la figura del sereno. El sereno era un personatge que treballava per l'Ajuntament, eixia per la nit i cantava aleshores per el carrer. No hi havia rellotges, no hi havia manera de despertar-se, no hi havia despertadors. Llavors el sereno anava per els carrers, encenent alguns fanals en una llança que portava, anava cobert amb una chamusquina o un chubasquero per uns dies que plovia més, i anava entonant les hores, el cant de les hores. I era un personatge que les famílies, els pares, les mares utilitzaven per assustar, per atemorir als xiquets, no? I es diuen, pues menja d'això, que si no es cridarem al sereno. No facis això, que vindrà el sereno. Llavors els xiquets i les xiquetes, pues era un personatge que li tenien cert temor, certa por. Eixa festa, pues en definitiva, el que intentava era vèncer d'alguna manera aquests esports infantils i aquests temors, no? I convertir-se durant unes hores en el sereno. I cantant-li al sereno cançonetes, totes de burla, i fent-lo d'una manera més humana, no? Convertint-lo de personatge terrorífic en persona humana de la que me puc burlar. Abans parlàvem de que actualment són festes que han perdurat en una gran part del nostre territori, des del sud fins al nord, se celebren en molts llocs aquest tipus de celebracions. En l'actualitat han perdut aquest caràcter més domèstic, més familiar, en pro de convertir-se en festes més identificatives, no? Amb la nostra pròpia cultura valenciana i sentir-nos d'alguna manera més valencians, no? Quan anem en pro de la globalització cultural, ni han contextos, ni han festes, ni han melodies, ni han músiques, danses que se associen a lo que és el nostre imaginari com a societat, no? Com a cultura. I per ahí que la festa ja passa de ser una festa més d'àmbit domèstic o familiar, com diem, a ser una festa més multitudinària. Crec que el grup Danses del Raval vam començar ja l'any 2002 a programar aquesta festivitat. Sí que en un primer moment vam començar simplement a fer una concentració de fanalets a lo que és l'esplanada de la plaça del Pastoreda i el terme de la Mare Déu de Gràcia, ensenyant les cançonetes que a nosaltres ens havia ensenyat la gent del nostre poble. Eren cançonetes infantils i nosaltres el que vam fer va ser aglutinar-les totes i ensenyar-les, i cada any pues, seguim mostrant aquesta cançoneta, seguim transmetent-la generació a generació, i han passat ja vora 25 anys i la festa s'ha anat convertint en una de les festes estivals del nostre poble, que la gent ens pregunta pel carrer quan celebrem el fanalet, quan fem la festa del farolet este any, i que la gent té ganes de participar. Acudixen, és una festa intergeneracional on venen pares, on venen avis, on venen iaies, on venen xiquets. Nosaltres ara sí que ja fa molts anys també que aportem els materials. Per la vesprada a les 6:30 fem el taller de confecció o de construcció dels fanalets, els ensenyem com són les tècniques tradicionals nostres, que no tenen res a veure amb les tècniques de la carabassa del Halloween, i nosaltres expliquem com se fa. I a part d'ahir, pues, les persones, segons la destresa i la cura de cadascú, pues, confeccionen la seva obra, algunes realment molt boniques, altres pues, a mesura de les capacitats de cadascú, però fan realment obres molt boniques i molt interessants. Després de les 6:30, sobre les 9, acabem el taller, se neteja la plaça, montem les taules i fem un sopar allí, diem a la fresca, però bueno, més que fresca és a l'horrible calor que ens està fent aquestes setmanes. Fem un sopar de pa i porta, ens portem els nostres entrepans, sopem allí entre els amics, i a les 10 desmuntem tot, ens sentem allí en la porta de la Mare de Déu, expliquem un poquet a totes les xiquetes i xiquets el que és la festivitat de, o la celebració d'aquesta festa infantil, la figura del sereno, perquè molts, clar, és un personatge que ja no existeix, que ja no coneixen, i bueno, els expliquem. Els ensenyem les cançons, els practiquem un ratet, i a continuació, al voltant de les 10:30, apaguem les llums de tot el paratge i encenem els nostres fanalets i fem la volta del sereno cantant i entonant totes aquelles cançons que hem anat aprenent. Pegem la volteta, pugem les escales, baixem les escales, arribem al pouet, pugem per la rampa, i quan tornem a la plaça, pues ens tornem a sentar, encenem les llums, expliquem algunes històries, contem alguns contes de la nostra tradició oral també, i després hi ha repartiment d'orxata i fartons per a tots els assistents. És una festa, ja et dic, intergeneracional, curiosa, que a la gent li agrada, i nosaltres estem contents de poder celebrar-la any rere any i que tinga tan bona acollida en el nostre poble.
Has parlat d'aquestes tècniques tradicionals, perquè jo també soc molt roïm per a fer aquestes coses. Vull que me contes alguna tècnica o què tenen que fer els xiquets o els adults per a que salga bé.
El buidatge del meló és molt senzill, simplement talles una part per dalt per a poder-lo obrir, i amb una cullera o amb les mans, segons les teues destreses personals, pues vas buidant tot el que és la mollada dins de la fruita, tot el que és la part roja. Quan està tot buit, pues neteges un poquet tot el que ha quedat per dins, i després per la part de fora, els elements que se solien marcar en les fruites, en els melons, marcar que no retallar, perquè lo de retallar és de les carabasses de Halloween. En la tècnica tradicional nostra valenciana no retallem, sinó que rasquem, marquem, fem els dibuixos. Els símbols del sereno, d'alguna manera, era la lluna i el sol, perquè així ja per la nit s'amagava per el dia. L'escala, que hi havia unes escaletes, però no hi podia pujar a encendre alguns fanals. La llança o les lletres, les inicials del nom d'alguns xiquets. Aixos eren els elements que solien acompanyar els nostres fanalets. La lluna i el sol, les estrelles, la inicial del nom del xiquet o la xiqueta, el nom i l'escaleta. Aixos són els elements tradicionals, típics. A partir d'ahí, pues la gent evoluciona i fa altres elements, fa altres ornaments, i de vegades molt curiosos i molt, molt elaborats. Després, quan està tot això ben rascadet per la part de fora, que no retallat, ben rascat, i queda la pell translúcida, és quan se col·loca el ciri a dins. En la part de dins, en la tapeta que havíem retallat, es marquen tres foradets i per ahí se passen les cordes i se lliga a dalt per a poder-lo transportar fàcilment, perquè el xiquet el porta quan va passejant. I després s'encén el fanal i ja tenim el fanal del sereno.
I els materials els deixeu vosaltres, no?
Sí, nosaltres allí portarem una caixa de melons d'Alger per a que la gent no tingui que portar el seu melonet, i bueno, els materials també, pues, les culleres, els ganivets, els tornavisos, per a poder-lo retallar, per a poder punxar, les afes per a que puguem ficar la molla del meló a dins i puguem llançar-lo a les escombreries després. Però bueno, així i tot, si algú se vol portar el seu propi material, pot portar-lo i sap que és seu i sap que no ha de compartir-lo. Nosaltres portem, però clar, no portem per a cadascú, sinó que portem material per a que la gent tinga i pugui compartir-lo.
O sea, que si ho vol emportar-se en el seu as a casa, és millor que se porte el seu propi de casa i així té un paria soles, no?
A veure, per a lo que és el meló, allí hi ha melons i habitualment sempre en sobren alguns. Estic parlant del material. Si vol, claro, portar-se la cullera, el ganivet, el seu destornillador, la seva forquilla per a foradar, pues a que és seua i que va utilitzar-la ell i no ja la té que compartir. I altres, pues allí nosaltres portem el material, però per a compartir.
Claro.
Claro, perquè vosaltres aún som molt joves, però això es fa en un gabinet normal?
Sí, no cal que portes el
No cal que portes, pernil, no, això no. T'anava a dir, a veure si és molt més gran, perquè com n'hi ha xiquets, a veure no. Si...
A veure, per això sempre són els adults els que ajuden als menuts a confeccionar el fanalet. Pues hi ha coses que són més perilloses per a que utilitzen els menuts, pues un ganivet, pues bueno, és millor que l'utilitzi una persona adulta que no un xiquet que se'l pot enclavar i se pot tallar un dit o se pot fer sang. Així que és molt millor que ho confeccionen els adults.
Ho confeccionen els adults i el disfruten els xiquets, no?
Per supost, clar, com moltes de les nostres festes i moltes de les activitats que se fan en l'àmbit infantil.
Així que estan els pares acompanyats dels fills i tenim una activitat familiar, clar,
sí,
total, no?
No és una guarderia, allí que no mos diuen els xiquets i se'n vagin. Que vinguen, nosaltres portem el material, expliquem la confecció, organitzem la festa, la coordinem, però la responsabilitat dels menuts recau de cada família.
Claro.
Claro, perquè abans també parlaven de que fa anys era una festa on els pares, els avis, no, feien el fanalet i després el donaven als fills, i ara ha canviat un poc, no, com la celebració.
Bé, el que estava explicant abans és que ara s'ha convertit en una festa d'alguna manera més multitudinària o amb afluència de moltes més persones, no? Pues ara ben bé se poden juntar allí 100 xiquets o més de 100 xiquets i xiquetes. Abans que s'ajuntaren fa 60 anys per a fer la festa del fanalet, 100 xiquets seria una barbaritat, perquè era una festa d'àmbit pues, molt més domèstic. La mare o un iaio pues, feia el fanalet per als seus dos netets i així anar al carrer a pegar la volteta, o els veïnets del carrer o els veïnets dels massets, com moltes vegades mos expliquen, pues, així anar a pegar la volta pel masset. Però eren grups de 10 xiquets, de 12 xiquets, no de 100, no de 150 persones allí cantant. Això és el que té, pues, això, la búsqueda és a la cerca de la pròpia identitat, i algunes festes que eren d'àmbit més domèstic pues, passen a ser d'un àmbit més públic i se converteixen en contextos on té cabuda pues, molta gent que vol sentir-se pues, part de la festa i vol sentir-se valenciana i valencià, vilarrealenca i vilarrealenca en este cas.
Però, i se canvi de 4 a 100 persones, com has dit, qui ha sigut ese canvi real?
Bueno, això és un canvi que porta la societat, no és un canvi que fem nosaltres.
Però és que és un canvi molt gran, de poquetes persones a moltíssimes persones.
Clar, però pensa que d'una altra manera segurament esta festa no se coneixeria o ja hauria caigut en l'oblit. Quedaria en la memòria d'algunes persones, però no seria una festa que estaríem parlant d'ella ara actualment així a la ràdio, perquè no hi hauria res ja. En altres pobles, abans vos dia, inclús se programa dins de lo que és la programació festiva, quan alguns pobles tenen les seves festes patronals dins dels mesos de l'estiu, en agost, en juliol, inclús se programa dins de la programació municipal, no? Inclús es fa com una cercavila en el poble, on acudixen, pues no sé, jo recordo ara mateix el cas de Benicarló, on acudixen a lo millor 500 o 600 xiquets en els fanalets i fan una desfilada per tot el poble enorme. Claro, és una realitat de la societat en la que vivim, no és una realitat de la societat tradicional de fa 60 anys.
Claro, suposo que les xarxes socials també ajuden molt a esto.
Bueno, sí, també, tot el que forma part de la evolució de la societat, i segurament d'ací 100 anys, tal vegada esta festa ha desaparegut i ja ningú la recorda. Pues és el que porta la societat. Festes que fa 100 anys se celebraven i eren populars, pues, actualment han quedat en l'oblid o en la memòria de molt poquetes persones, i ja està. Mira, com a un cas paradigmàtic en el nostre poble, el cant del Tirorí. El cant del Tirorí és una cançó que és nadalenca, era d'ús familiar, no era d'ús de cantar-se en el carrer. I actualment, tu en la desfilada de Reis, que és una proposta que va llançar l'Associació dels Antonians, molt bé, ho va fer molt bé, perquè és una cançó que s'ha convertit en l'himne nadalenc de Vila-real d'alguna manera, no? I la coneix tot el món, i tot el món la canta mitja nit, i la canta tot el món que ve a veure la festa dels Reis, però és una cançó que se cantava a tots els pobles, en les seves variants, però en àmbit domèstic, en un àmbit familiar. Però als altres pobles s'ha caigut, s'ha oblidat, i així, sort que ha passat a un altre tipus de context, pues ha conservat i en moltíssima vigència.
Pues jo recordé de xicotet en el col·le que mos feien cantar aquesta cançó ja, o sea, que imagina.
Ah, sí, jo t'estic parlant de fa moltes dècades.
No, clar, però jo t'he dit que en el col·le que te fan cantar aquesta cançó.
Ah, sí, perquè d'alguna manera se converteixen en elements identitaris i hi ha altres contextos on s'aprèn. Un context popular com és la cavalcada, un context escolar o un altre context, no són contextos familiars i domèstics on aquesta cançó se canta soles en la teva família en el moment en què els teus pares te porten els regals o en el moment en què tu vas a obrir els regals que t'han portat els Reis. Vull dir, els contextos van evolucionant i tot això és el que comporta aquesta societat, no? Que d'alguna manera la globalització mos fa perdre la nostra identitat i busquem aquests símbols identitaris que mos connecten en el que és la nostra cultura.
Pues Àlex, si vols, recordem ràpidament la programació que tenim per a demà perquè la gent ho sàpiga.
Vale, jo crec que comença a les 6:30 a la plaça del Pastoret el taller de confecció dels nostres fanalets. a les 9, acaba el taller un poc abans perquè hem de recollir, hem de netejar, hem de preparar les taules per a que la gent puguem sopar. A les 9, sopar de pa i porta, cadascú se porta el seu entrepà, la seva beguda i el que vulga. A les 10 s'acaba el sopar, se desmunten les taules i convoquem a totes les xiquetes i xiquets a la porta de la Mare Déu de Gràcia per a parlar-los de la tradició de la festa del fanalet i ensenyar-los les cançons del sereno. A les 10 i mitja comença la volta, ens anem els nostres fanalets i fem tota la volta pel paratge i tornem al punt d'eixida on expliquem algun conte de la nostra tradició. A continuació, que ve a ser al voltant de les 11 i mitja o per ahir, hi ha el repartiment d'orxata i fartons allí mateix. I ahir s'acaba la festa del fanalet i els xiquets i les xiquetes emporten el seu fanalet a casa i fan amb ell el que volen.
Pues ja sabeu, Àlex, moltes gràcies per vindre.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos i donar visibilitat a aquestes manifestacions i a la nostra cultura tradicional.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Que l'estiu no te la pegue. Seguir les recomanacions i cuida la teua salut. No et banyes en solitari ni en lloc sense el socorrista. Respecta les banderes a la platja i les normes de seguretat. No t'allunyes de la vora en espais naturals ni saltes des de les roques. Vigila sempre els xiquets fora i dins de l'aulla. No busseges prop de les zones de desaulles i ves amb compte en les reixetes. Cuida la teua salut. Es un mensaje de la Regiduría de Salud del Ayuntamiento de Villarreal.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Musso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Avui ens anem a Almassora per a parlar d'una nova edició del circuit provincial de beach tennis amb una jornada gratuïta per a tota la família. Per això anem a conèixer tots els detalls i parlarem amb la regidora de Turisme, Platja, entre altres, Silvana Rovira. Benvinguda.
Hola, molt bon dia. Mario, què tal? Com estem?
Molt bé, molt bé. Bueno, Silvana, Almassora torna a convertir-se aquest estiu en una de les seus provincial del beach tennis. Com s'ha consolidat este circuit com una de les activitats esportives de major acceptació?
Pues tú has dicho, se consolida un mes el beach tenis en la playa de Pla de la Torre como una cita familiar, como una cita esportiva a la nuestra playa. El beach tenis que en Guan, además, estará en la playa Pla de la Torre, que estrené en bandera blava. Es el primer año que tenim la sort que esa playa, la de Pla de la Torre, juntament la de Benafel, que ja tenien, pues que tinga esa bandera blava que ompli d'orgull els almassorins. Així que un any més, el 17 circuit provincial de Diputació de Castelló, del beach tenis, aplega Almassora de nou a Pla de la Torre este dissabte 25 de juliol, que estic segura serà un any més tot un èxit de participació per a famílies, perquè, com tu veus, dius, pues és un encontre familiar, esportiu i per a disfrutar de les nostres platges.
Clar que sí. Esta iniciativa està impulsada per Patagonia Sport, veritat, amb la col·laboració de la Diputació de Castelló i municipis participants. Quina importància té este treball conjunt per a fer realitat la jornada?
Pues com tu dius, molta importància, ja te dic, és el 17 edició que se fa, 17 anys impulsant l'esport, l'activitat física i el disfrutar de les playes de la província, apoyats, per supost, per la Diputació de Castelló i per molts pobles de la nostra província que estem ahí, volem que les nostres playes, els nostres veïns, disfruten de totes les playes que la província de Castelló té maravilloses per a poder disfrutar. I com no, de les playes d'Almassora, que ha estat molt de temps, són 10 edicions en les que ha participat, ha hagut alguns anys ahí que no ha estat, però sempre volent que, per suposat, Almassora siga ese punt d'encontre per a tots els veïns de moltes nacionalitats, perquè mos venen veïns que estan ja en ese circuit any tras any, i des de que jo soc regidora, des de l'any 2023 que jo soc regidora, ja vam tornar a impulsar este encontre, gent que vas començar a descobrir, com és el nostre eslògan de turisme, descobreix Almassora, i van a començar a descobrir les nostres playes naturals, les nostres playes idíliques i nixa color d'aigua turquesa que tant mos agrada als almassorins defendre, i de veritat que és un dia que mos agrada molt a nosaltres disfrutar-lo.
Parlat de que tindrà lloc el dissabte 25 la Playa de la Torre. Bueno, ara parlem dels horaris. Quins horaris tindrem?
Pues es durant tot el dia, i està dividit en dos, no? Per el matí serà de 10:30 a 1, i a més un guany separat d'una altra manera. L'any passat va ser, durant el matí se feia la fase classificatòria i per l'aspra se feien les fases finals. En guany ho fem d'una altra manera. De 10:30 a 1 seran els torneis de les categories infantil i mixta. I per l'aspra, de 4 a 8, se faran les competicions de les categories masculina i femenina. Per tant, estarem tot el dia, 10:30 a 1 pel matí, infantil i mixta. De 4 a 8 per l'aspra, masculina i femenina. L'entrega de trofeus pel matí i per l'aspra.
A mi una cosa que m'interessa i me pareix molt sorprenent és que com s'aconsegueix que aquest esport atrapi a persones de diferents edats, tant majors com xicotets?
Està que sí, és curiós, veritat. A més, sí. El que te deia, mos agrada més perquè és un deport familiar, és un turisme familiar, venen famílies, així de, pues, de que mos visiten, ja te dic, de tota la província, que a més fan el circuit de tota la província, venen pel matí, se queden a dinar en els diversos restaurants que tenim a lo llarg de les nostres playes, a conèixer a la playa d'Almassora. I és un deport que atrapa, no? Que atrapa moltíssim. Enguany tinc que dir que tindrem una zona especialment atractiva, perquè han fet una aportació d'arena a tota la zona de Pla de la Torre,
especialment més a la zona sur, que va ser molt castigada per el temporal Harry de gener, i la van fer pues, la setmana passada. Per lo tant, Isarena està recient tirada ahí, i en la zona on se farà el torneo pues, està també, pues, ja t'he dit, aquesta aportació d'arena que ajudarà molt a que este torneo pues, siga especialment agradable a tots els que vinguin a visitar-nos. També nosaltres pues, des de l'any 23 tenim aquest detall, crec jo que se ho mereix, tots els que venen de dur fruita, no? De dur melons, per a que puguen reposar forces, melons, tot el fresquet que clar. Podem, sí, mantindre'ls, per a que puguen reposar forces, que és tan, tan important, el meló fresquet, l'aigüeta, per a tots els esportistes que estiguen allí.
Sí, és algo imprescindible.
Gent, claro, un dissabte que tenim la nostra platja plena de gent visitant-se per l'Esprà, que van per el passeig i s'arriben allí a Boreu, diré-se un dia de festa i de molta gent.
Bueno, ara parlem de les inscripcions. S'ha destacat que les places són limitades, veritat?
Sí, clar, sí que és gratuït, això sí, és completament gratuït, però sí que n'hi ha que inscriure's a www.patagoniasport.com. Si tenen algun problema, alguna duda, criden vostès a l'Ajuntament d'Almassora, al Departament de Turisme, i els informarem de com ho tenen que fer, però sí que és gratuït, però és limitat, clar. Entonces encara estan a temps en les últimes places, que sí que encara n'hi han d'ací al dissabte. Crec que n'hi ha unes, que, si no recordo mal, unes 40...
inscripcions encara.
Inscripcions, sí, sí, és dir que anem en molt bon ritme, vale. però s'anime a tots a que s'apunten a participar d'aquest dia de festa per a la nostra platja. Torna a dir, Pla de la Torre enguany en bandera blava i s'aportació d'arena que ens farà disfrutar més que mai.
I hem parlat de que tant majors com xicotets participen. Què diries tu, que van més majors o més xicotets?
Pues ahí no sabria dir, de veritat, perquè l'any passat que nosaltres vam estar, sobretot vam estar tota l'Esprà, perquè ja t'he dit que per el matí va ser la fase de classificatòria, l'any passat va ser així, i ja t'he dit que és al revés. I després vam veure pues, moltíssima gent que participava, jo crec que n'hi havia de tot, no? El que n'hi ha és molta joventut. Més que menuts, però moltíssima, moltíssima joventut que li agrada l'esport, qualsevol tipus d'esport. En aquest cas estem parlant de beach tennis, però després això és un camp de volei. Després també tenim dos camps de volei més en la playa de Benafeli, i que estan sempre contínuament ocupats per gent fent esport. Entonces, tu ja ho saps, que ara sí. L'esport és multigeneracional i que, bueno, jo no me decantaria per ninguna edat.
Clar, bueno, has parlat de joventut. Més o menys, des de quina edat comencen? És més joves.
A jugar sí. A beach tennis?
Sí.
Els més joves, jo estaria a partir dels 12 anys o alguna cosa així.
A ja... partir dels 12,
vale. I després, tope per dalt no te'n posa,
No.
Vale. Tope per dalt no n'hi ha. Saps que ningú és por de misteris tampoc.
Clar. Bueno, sabem que és una àmplia programació i, bueno, com convidem a la gent que encara no s'ha inscrit per a gaudir de tota l'agenda a través de la web? Com els convidem a participar?
Jo sí que ara estem parlant d'esta activitat, que és este dissabte, 25 de juliol, a la playa Pla de la Torre, playa de bandera blava per primera vegada en la història de la playa d'Almassora, en Pla de la Torre. Comencem de 9:30 a 1 pel matí, de 4 a 8 per l'Esprà, i vostès poden apuntar-se a patagoniasports.com o criden vostès a l'Ajuntament d'Almassora, al Departament de Turisme, i els ajudarem. I anímense perquè és inscripció gratuïta, claro que limitada, però completament gratuïta, però també es convida a entrar a la pàgina de l'Ajuntament d'Almassora.es a l'estiu 2026 i encontraran tota la programació de més de 11 activitats que tenim a lo llarg de tot l'estiu i, per suposat, el dia 12 d'agost de l'eclipse. És que te parlaria de tantíssimes
activitats
que tenim a la nostra platja que no acabaríem.
No acabaríem.
Així que animar a tots a que ens visiten, perquè Almassora té molt per descobrir.
Pues bueno, moltes gràcies, Silvana, per acompanyar-nos avui i explicar-nos esta proposta que combina esport, platja i oci.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i vos esperem.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Que el estiu no te la pegue. Seguís les recomanacions, cuida la teua salut. Beu aulla sovint. Evita l'exposició directa al sol entre les 12 i les 5 de la vesprada. Usa crema amb un factor de protecció solar elevat. Prioritza el consum d'aliments lleugers i frescos com ensalades, frutes i verdures. Protegeix els majors, menors i altres persones vulnerables. Cuida la teua salut. És un missatge de l'Ajuntament de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
I passem ara a parlar amb Aina Boner, que està en Ciudad Real, en el campament del Júcar. Aina Boner, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Esteu en Ciudad Real, veritat?
Sí, així estem.
I porteu allí des de?
Des del dilluns passat, ja.
I avui és l'últim dia, no?
Sí, avui és l'últim dia complet i ja demà de matí agarrem les maletes i ja cada un se'n torna a sa casa.
Vull que me contes un poquet les activitats que heu fet i un poc tot això.
Molt bé, doncs. Pues, nosaltres en els nostres dies els estructurem, pues, sempre fem una... Bueno, sempre comencem per l'oració del matí. Després, depèn del dia, pues, solen variar, però solen fer una activitat aixina com un poc més dinàmica, algun joc de moviment, una gincana o algun joc gran. I després d'altra activitat que solem sempre anar variant és una catequesi en la que ens ajuntem també per diferents grups i fem aquesta catequesi. I no. Després... Sí.
Didi.
No, res. Després d'això, per la nit també solem fer algun altre joc, aquestina també diferent, i una altra oració en la que pues, ens agrada que tots sí que es compartisquen un poc pues, lo que han viscut i seria... I un poc així és com més el resum de les activitats que solen fer.
Suposo que també heu fet activitats aquàtiques perquè farà molta calor, no?
Sí, fa calor, però és veritat que tampoc hem tingut dos dies ahir i anteahir que fa més calor, però els altres dies, per sort, per les nits, portem hasta sudadera.
Podem parlar amb participants del campament?
Sí, clar.
En qui podem parlar?
Joan,
te pregunte, ¿quién es la actividad que me está agrada de momento del campamento?
A mí la que me ha agradado, igual que todos los años, es la nit de por, porque los monitores se disfrazan pel bosque y está todo oscuro y me dan muy sustos y está muy guay, a mí me agrada mucho.
¿Tens algún compañero también por ahí?
Sí, tengo a Martín y Ferran.
Pues que nos digan también quiénes son las actividades que más les agraden.
Hola, jo sóc Martín. Jo com el meu company Joan també m'ha agradat més la nit del port perquè anem per grups i en el campament hi ha com una història, val? y pues cada día va pasando tal y nos van a contar más cosas sobre la historia y pues con, al final se va a resolver. Pues la nit del por me va a agradar molt perquè hi havia diferents proves en les que tu anaves en el teu grup i tenies que pues entrar, per exemple, a cabanyes, ser tot a oscures, buscar, buscar unes coses tal, i me va agradar una montona perquè me van pegar molts sustos i me van pegar moltes risques també.
I en quant a activitats aquàtiques, quines són les que més vos agraden?
Pues mira, mira que más me ha gustado ha sido que le damos el diaguarro, que es que los veteranos nos juntamos, nos reunimos todos y vamos a hacer diferentes pruebas donde pues, por ejemplo, un grupo ha hecho un set de maquillaje que con pintura, cosas así van manchando a la gente. Por ejemplo, mi prueba era una piscina de barro y así, esta es la que más me ha gustado y me lo he pasado súper bien.
Vale, hablando ahora de... parlant ara de, dels dinars i dels sopars, quins són els dinars que més vos agraden?
Pues bueno, a mi els dinars que m'han agradat han sigut la carn aixina rebostada per pa i tal, en creïlles, està molt bo. I pa sopar, un dia sí que va haver llonganisses en tomaca, que la veritat és que m'agrada moltíssim, i molt bo tot, també podem repetir, en quantitat anem bé, la veritat, estava molt bé tot.
Molt bé, i el vostre company Ferran té algo que dir també?
Ah, nada, yo mi menor favorito en este momento creo que ha sido la sopa, porque es lo que más comí con ganas, pero también el San Jacobo me ha gustado muchísimo, porque era como así pequeñito y varias cantidades, y la verdad que es lo que más disfruto comiendo.
I Aina, que vosotros quants xiquets sou ahí?
Pues mira, son 103 xiquets y son de totes, de varias partes de España. Tenen de Málaga, de Antequera, de Murcia, de Talacán, de Ella, de Zaragoza, de Onda, y vosotros.
¿Y vosotros quants sou?
Vosotros, que serem 11, no son molts, pero bueno, ahí estem.
¿Des de quina edad?
Desde tercer de eso hasta primer de bachiller.
Siga, esos son 13, 14.
14, 15... Jo crec que mínim 15 hasta 17.
Molt bé, i també heu fet caminades o heu fet marxes o algo per a visitar els pobles d'ahí?
Pues de normal sempre fem una marxa, però este any la veritat és que la logística no ens acompanyava perquè el poble estava massa lluny i no hem trobat quina ruta poder fer, entonces este any no hem pogut fer.
Bueno, marxes no heu pogut fer, però bueno, teniu algun riu o algo per ahí per a que els xiquets se poden banyar o...?
Bueno, tenim la piscina, que de 4 i mitja a 5 i quart, tots els dies fem pues un participant per grups i els números pars, o sea, són grups de l'1 al 8. Pues els números pars anem a la piscina uns dies, i els altres fan tallers, que en els tallers pues, fan, per exemple, pulseres, fan hook-a-tv, que és fer algun vídeo, bueno, fer vídeo d'alguna cosa. Jo, per exemple, he fet la quesita de Bad Bunny, que m'ho vaig passar molt bé, i també, pues, per exemple, fer estots i tal, però sí, a la piscina hi mos podem banyar.
I també vull que me conteu alguna anècdota que vos hagi passat en el campament.
Pues tenim una anècdota un poc aixina decepcionant, però bueno, els primers dies, quan van vindre, no sé si va ser el primer, que se'n va anar l'aigua, i el primer dia que van vindre no van poder dutxar-nos, la veritat, però bueno, per almenys va ser el primer i tampoc estàvem molt bruts. El segon dia va haver aigua, crec, i el tercer se'n va tornar a anar, però ja a l'hora de la dutxa va tornar, menys mal. Però ja tot bé, ja n'hi ha aigua i tot.
I us heu pogut dutxar, no?
Tots els dies.
Pues Aina, Joan, Martín, Ferran, moltes gràcies i que vagi molt bé demà la tornada.
Moltes gràcies.
Adeu.
Bon cata, bon cata, gastrobar. Hey! Bon cata, bon cata. precio genial.
En Quadis León Auto Villarreal estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Villarreal. Te esperamos.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
El Termet és el pulmó verd de Villarreal, un espai recuperat perquè totes i tots en puguem gaudir, amb la piscina i la platja del riu Millars com a protagonistes. Per això, també és responsabilitat de tots cuidar-lo, perquè continua sent un lloc únic durant molts anys. Respecta'l, utilitza les zones habilitades per al bany, recull les teues deixalles i no hi faces foc. Vine a Villarreal i gaudeix del Termet amb coneixement.
No te preocupes, Cristalería Broc. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Que el estiu no te la pegue. Seguir les recomanacions i cuida la teua salut. No et banyes en solitari ni en lloc sense socorrista. Respecta les banderes a la platja i les normes de seguretat. No t'allunyes de la vora en espais naturals ni saltes des de les roques. Vigila sempre els xiquets fora i dins de l'aulla. No busseges prop de les zones de desaulles i ves amb compte en les reixetes. Cuida la teua salut. És un missatge de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Villarreal.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Torna a la lliga, torna a l'emoció. I quina és la millor manera de veure els partits? Doncs en un sofà de Champions de Todescans. Este estiu aprofita les nostres ofertes. Fins a 400 euros de descompte en sofàs. I llançada per els grans descomptes en matalaps. Perquè recorda, un bon descans és vital per a la teua salut i recuperació. Vine a visitar la nostra exposició en l'Avinguda França número 6 de Villarreal. To descans, el millor descans.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
I passem ara perquè tenim així a l'últim convidat de avui, Xus Madrigal, portaveu de l'equip de govern. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir es va celebrar, no?, i ser ple ordinari del mes de juliol, i vull que facis un breu resum per a la gent que no ho ha vist, que un breu resum de lo que vau parlar.
Bueno, pues vam parlar de moltes coses, algunes molt emotives, com és el posar-li nom a Isam Tag, no?, el nom de Joan Raga, aquesta persona volguda, no només en el sector de la cultura, jo crec que és més general, s'ha fet jugar als xiquets, hem compartit moltes coses en ell, una persona que venia de fora, que ha sigut molt important per a Villarreal, i jo crec que posar-li el nom, pues, bueno, a l'AMTAC, a l'Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer, pues, jo crec que és un reconeixement més que just. També hi ha petició, no?, per a fer el cant de la carxofa, un bé d'interès local, Bueno, van fer moltes coses i algunes coses pues, també molt pràctiques, no? Jo crec que en la línia esta i en el que a mi em pertoca també com a regidor de comerç, pues, bueno, aquestes últimes bonificacions que vam aprovar al ple de la bonificació de l'IBI del 95% per a aquells sectors que estan afectats un poc per tota la crisi del comerç i que, bueno, que ens ajuda també a reivindicar pues, això, aquests 300 i pico mil euros ja que hem donat en bonificacions d'IBI d'enguany, que sumats en els últims 5 anys pues, són 1,5 milions, que és una xifra d'injecció al comerç molt important, que unida també pues, als bons comercials, als convenis que tenim, pues, tot va sumant i crec que demostra clarament l'aposta real d'esta administració, i dic esta administració, i ara entrarem el per què, té en el comerç, no? Nosaltres ahir, quan parlàvem de tot això, també fèiem balanç dels 100.000 euros que han acabat la campanya de comerç, de bons comercials que hem tingut enguany, i que hem partit en dos, 100.000 ara i 100.000 que vindran a la tardor, que això han suposat directament ara, en aquests moments, 270.000 euros al comerç d'injecció de venda al comerç de Vila-real. I, bueno, jo ahir sí que n'hi ha una cosa que m'agradaria deixar molt clara, i és que som els únics, repetis, els únics que estem aportant. La Diputació de Castelló ni la Generalitat Valenciana estan aportant cap cèntim al comerç local en el tema dels bons comercials. I quan ens diuen que és que no correspon o que no toca, pues m'agradaria que pensaren què és el que fa la Diputació d'Alacant, que també la governa precisament el Partit Popular, que és que ha posat 25 milions d'euros, que se van publicar ahir, 25 milions d'euros per al comerç d'Alacant. Que perquè ens fem una idea, i entonces entendrem la dimensió, a Elda, que és una ciutat de 55.000 habitants, més o menys el mateix que Vila-real, li han tocat en aquest reparto 700.000 euros. I això ho ha fet una diputació que també està governada pel Partit Popular i que, a diferència de Castelló, sí està apostant per el comerç. Llavors, quan me diuen que no se pot fer, pues, jo m'agradaria pues, que la gent que està en Vila-real i que té esa mà en la Diputació de Castelló, que la tenen, perquè la gent així que està també en la Diputació de Castelló, puga reivindicar, puga defensar i puga exigir als seus pues, que ens porten aquests diners, igual que la Generalitat, que encara no resol les ajudes. Entonces, pues, bueno, ens trobem molt desemparats i dona molta ràbia personalment com a regidor del comerç quan després s'omplin la boca alguns diguen bueno, tot el que aposten per el comerç que no és una realitat. Apostar-se aposta aportant diners, aportant solucions i ajudes reals, cosa que no està passant en altres administracions.
Un dels punts, no?, que es van aprovar i que has comentat són aquestes bonificacions de l'IBI per a activitats econòmiques, i jo et vull preguntar un poc què suposa exactament per al comerç de Vila-real i sobretot per als veïns de Vila-real.
Bueno, pues és molt, molt senzill, no? Una ciutat que no té comerç és una ciutat morta, ho he dit moltes vegades. El comerç són les venes per on circula la gent, el que fa que una ciutat estiga viva, i el comerç està en un espai molt crític i això és una realitat que tenim. Sense aquestes ajudes, sense aquestes bonificacions, sense aquests bons, sense aquest pla director que estem també elaborant, pues el comerç va decaiguent, va desapareixent i arribarà un moment en què no tindrem comerç a Vila-real i això serà una ciutat dormitori. I és el que hem d'intentar lluitar, per això és tan important que se li ajuda al comerç, que és el que deu de fer totes les administracions.
I de quina manera podem ajudar al comerç, precisament?
Bueno, pues primer conscienciem-nos, no?, també els compradors, la gent de Vila-real, que entenc que moltes vegades jo no tinc que dir-li a ningú en quina tenda de comprar i qui no, però si volem una ciutat viva, pues bueno, algo d'esforç tindrem que fer, i jo crec que és compatible poder anar a comprar a altres llocs o comprar per internet també, en comprar en Vila-real, en les tendes de Vila-real, en el comerç de Vila-real, que és un comerç de molta qualitat, de molta proximitat, que té capacitat d'assessorar-nos, de dir-nos com volem les coses, què ens va bé, què no ens va bé, i jo crec que això posar en valor aquest comerç de Vila-real és la funció que hem de tindre nosaltres, i la gent de Vila-real ha de valorar i se servir que se presta. Nosaltres, tot el món ens agrada passejar pels carrers i que estiguin les tendes obertes, i no volen tendes tancades, tendes tancades i tendes tancades.
Parlàveu també de prop d'aquestes 300 sol·licituds aprovades i que d'un estalvi acumulat de més d'un milió i mig d'euros en 5 anys. Jo no sé què suposa exactament i quina valoració des del govern feu?
Bueno, perquè ens fem una idea, un milió i mig d'euros és construir un pavelló. Un pavelló esportiu. Ens pot costar un milió i mig d'euros. Perquè dimensionem el que és, no? Sí. Això és el que hem fet i que hem injectat directament al comerç, no? Suposa per a l'Ajuntament, imagineu-vos què podríem fer en aquest milió i mig d'euros. Podríem fer moltes altres coses. Podríem dotar altres partides, podríem fer coses esportives, fer coses culturals, podríem fer moltes coses, però pensem que és prioritari per a nosaltres el comerç i per tant la posta en este cas és fer comerç. El que no podem fer, i vull que entengam quan la gent diu, no, pues posa-li més a... Bueno, és que per posar més tens que treure d'un altre puesto. Nosaltres tenim uns diners que és un pressupost i d'ahir no ens podem passar. Llavors n'hi ha que distribuir les tasques en les prioritats que tens. Però nosaltres demostrem clarament que per a nosaltres sí és una prioritat del comerç en tot això que vos estic contant.
I a mi ese pressupost que has dit que el fiqueu en el comerç, quins canvis reals espereu que n'hi hagin en el comerç?
Bueno, jo crec que els canvis en el comerç el més important és que sobrevisca. En aquests moments estem en una fase, imaginem que hem entrat en un moment en què l'estat del comerç és crític. Si entrarem en un hospital estaríem ara en cuidados intensius, no? I hem d'intentar crear un ecosistema, i per això estem treballant en el pla director, per a poder anar a portar-nos a planta, perquè evidentment, i és una realitat, no passa en Vila-real, sinó passa a tot arreu, no? Que el comerç té dificultats, donat les noves tecnologies, les plataformes, els centres comercials. Entonces hem de crear un ecosistema, que és el pla director, on ja implementem mesures de noves tecnologies també al comerç local, que altres plataformes grans ja les han implementat fa temps, i totes aquestes coses tenim que ajudar al comerç, tenim que crear el, diguem, el caldo de cultiu necessari perquè el comerç, quan se genere nou, ja vinga d'aquestes maneres.
Jo vull que comentes també, sé que no te toca a ti, però és que és un tema que vaig dir en el ple, el tema de la plaga de coloms, que és un tema que realment preocupa els veïns, un poc pues, com està la situació i per a que sobretot els veïns sàpiguen què està passant.
Pues yo te conté lo que sé, y bueno, si ens toca, ¿no? Quan estem en un govern, pues evidentment, encara que no ho gestionen directament, els problemes dels companys també són problemes nostres, ¿no? És una evidència que els coloms en alguns punts de la ciutat s'han convertit en una plaga, ¿no? El que passa és que en la sensibilitat que hem de tindre en els animals, que hem de tindre, la llei està regulada, a més per llei, hem de gestionar-ho d'una manera coherent. Com se gestiona això? Això té uns paràmetres, per dir-ho d'alguna manera, per a considerar plaga un nuclis, no? Entonces, nosaltres hem tingut que fer un cens, veure que els ràtios que tenim de coloms en aquests espais complissin el que ens diu la llei per a considerar-ho plaga, i ahí, a partir d'ahí podem actuar, no? Sempre actuarem pues, en totes les ferramentes que puguem i intentar ser sensibles també, perquè no diuen ser vius, lògicament hem de tindre una miqueta de consideració a l'hora de fer les coses. Així se tracta de solucionar el problema i tindre sensibilitat, i a vegades les dues coses a la vegada pues, és complicat, però som conscients i ja sé que està fet el cens, això ja ens ho ha comentat la nostra companya i vicealcaldessa Maria Fajardo, que ja el té el cens elaborat i a partir d'ara se va començar a actuar en aquestes diferents zones on s'ha considerat ja sí que és una plaga.
I teniu alguna idea de com s'ha ocasionat això?
Bueno, estos animals són movibles, no? Quan són nuclis que van anant d'un post a un altre, no tenen depredadors naturals de per si. Quan ells troben un ecosistema favorable, pues, bueno, van criant, aniden, i són animals que si es mereixen d'ahir se'n van a un altre puesto, van rodant. Entonces, pues igual, yo sé que en el camp de futbol estaven en el molt dins del camp de futbol, segur que el Villarreal ha posat unes xarxes, que quan ha anat al futbol l'haureu vist,
sí.
Els animals se desplacen, però bueno, nosaltres hem de tindre pues, la sensibilitat necessària i actuar en contundència, les dues coses.
Un altre tema també va ser ese pagament dels proveïdors, perquè es va reconèixer que hi ha hagut dificultats, però també es va marcar per a setembre com a objectiu per a pues, intentar regular la situació. No sé, per a que comentes un poc com està la situació i si és un termini realista.
No és un termini realista, és un termini totalment real. És dir, nosaltres, com ha dit l'alcalde, ho va dir ahir en el plenari, els tècnics han decidit anul·lar les seues vacances, així s'ha marcat una prioritat que és pagar als proveïdors. Vaig intentar explicar un poc tot el procés, a veure si sóc capaç, no?, d'explicar-me bé. Nosaltres tenim unes partides que l'any passat es van ocasionar uns problemes perquè van tenir problemes en l'oficina pressupostària, sobretot l'any 2025, final d'any 2025, se mos van acumular unes factures que no van poder pagar. Val? Aquestes factures comptablement corresponen a l'any passat. Quan tanquem l'exercici de l'Ajuntament, el pressupost de l'Ajuntament, i aquests diners passen al 2026. O sigui, no és que, han desaparegut. Això que la gent diu, no, és que els diners no han desaparegut, els diners. Els diners ningú se'ls endú en una carpeta baix de sa casa. No, els diners continuen estant. El que passa és que s'han d'imputar primer a una partida general que se diu 413. és el terme que anomenen els tècnics a aquesta partida. Diguem, a aquestes 413, que són les deudes d'anys anteriors, n'hi han, el que va dir l'alcalde, 8 milions d'euros. Automàticament, quan se liquida el pressupost, s'agafa, n'hi ha un superàvit de 12 milions. Doncs, bueno, 8 és per pagar les factures de l'any anterior. I la intervenció municipal agarra aquests 8 milions d'euros i es posa en aquesta partida. A partir d'ahí, se fa una modificació de crèdit, que diu, d'alguna manera, hem d'explicar-ho bàsicament. D'aquests 8 milions, ara tenen que anar a aquelles partides on estan les factures. Imagineu-vos, en esport jo tinc 150.000 euros acumulats de l'any anterior. Pues entonces en esport me tenen que posar 150.000 euros. En manteniment, 50. En altres empreses, 3.000. En subministres, 4.000. Tot això se va distribuint. Ja ho tenim ahí. I ara, quantes factures n'hi ha en manteniment? 10 factures. Doncs pues n'hi ha que agarrar aquests 10.000 que hem posat en manteniment i posar-li 2.000 a la factura 1, 2.000 a la factura 2, 2.000 a la factura 3, perquè ja tinguin les factures una retenció de crèdit. Quan ja tot això ho tenim, d'alguna manera, se fa un conjunt comptable i com és de l'any anterior, on estan aquestes factures que ja tenen el seu crèdit, se fa un, i com és de l'any anterior, se porta al plenari perquè ho aprovem, perquè és un gasto, diguem, que porta el que s'anomena una omissió de fiscalització. Según la intervención municipal, pues se tendrían que haber fet una otra cosa y bueno, estas omisiones de fiscalización las tenemos nosotros, Castelló, la Diputación, la Generalitat y todo el mundo. Es una forma. El único problema es que a nosotros hemos acumulado un temps que no hemos podido gestionar porque no teníamos la oficina presupuestaria dotada en personal conforme tocaba. Bueno, en todo eso, este es el proceso que estem ara. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ara, ja a partir d'ella, que ja tenim totes les partides comptablement col·locades, n'hi ha que anar fent pleno per anar a aprovar aquestes relacions de pago i automàticament ja passen a tesoreria per a pagar. Lo qual vol dir que durant el mes d'agost la intervenció municipal i els tècnics i els concejals anem a tindre que estar treballant per a posar ese crèdit en cada factureta, fer ese conjunt comptable, portar-ho al pleno, fer el pleno, aprovar-ho, passar a tesoreria i pagar. I ese és el procediment que estem. I aquest compromís és adquirit la intervenció municipal, com us dic, i l'alcalde i els concejals de liquidar-ho en el mes d'agost. En aquest procés és en el que estem. De fet, estem parlant que possiblement setmana que ve pugui haver ja algun plenari d'aquest tipus per aportar pagos a proveedors. Hi ha quantitats, diguem, importants per poder liquidar, que crec que queden aproximadament uns 5 milions d'euros, crec que va dir l'alcalde ahir. Més o menys. Bueno, pues estos 5 milions d'euros, 4 milions i pico, crec que eren, pues si ara fem un pleno i importem dos i després fem un altre, importem un i després fem un altre, importem dos, anirem liquidant-los i la idea és que estigui tot liquidat en el mes d'agost. També... No sé si he sigut capaç
sí,
de...
Sí. Jo ho he entès. Va. També es va anunciar, no, ese nou protocol per actuar en les parcel·les i els solars. Jo vull que te preguntar un poc en què consistirà i pues, si canviarà respecte al que feia fins ara.
Bueno, jo crec que en això l'alcalde va ser molt contundent. Així no se trata, la gent no se trata d'assustar a ningú, però se trata de ser tots ciutadans, conscienciats. Mireu el que ha passat en els incendis últimament i com estem. De fet, la Comunitat de Madrid acaba de demanar al govern d'Espanya que actue en la Comunitat de Madrid i el govern d'Espanya ha decretat l'estat d'emergència 3 per assumir la responsabilitat i posar els mitjos. Això no és una broma. I així tenim moltes parcel·les que en prioritat, que és el que parlem, l'alcalde va explicar que se va actuar en uns, diguem, principis de proporcionalitat. No és el mateix tenir una parcel·la que estigui al costat d'un paratge protegit, com pot ser el Millars, o que estigui en un nucli urbà que pugui afectar a cases, o, manteneu, no és el mateix. Entonces, no podem tractar tot el mateix. O sigui, n'hi ha que tractar, i anem a ser molt estrictes i molt contundents en aquest sentit, perquè n'hi ha una responsabilitat molt dura en aquestes coses que poden provocar situacions realment d'emergència o de posar en perill la vida de les persones i no podem estar passius al respecte, hem de ser contundents.
Bueno, pues no res, si te queda algo més i si no, ho tenim tot.
Bueno, a mi m'agradaria, sí, m'agradaria parlar un poc, si, no sé com anem de temps, però si tinc un poc de temps, m'agradaria parlar dels pressupostos de la Generalitat, no? Que alguns se van a glòria, no? Sentia el Partit Popular, no? Mm. Són els pressupostos de la Generalitat. I jo la veritat és que, o sea, no sé si m'al·lucina més els mateixos pressupostos de la Generalitat o que el Partit Popular de Vila-real se van a glòria d'uns pressupostos en el qual han rebutjat totes les esmenes que hem presentat el Partit Socialista en este cas, que vam aprovar en el plenari de Vila-real en el plenari de Vila-real, però unanimitat. O sigui, tots els partits així vam aprovar unes reivindicacions per a Vila-real, posant Vila-real primer, com hem fet sempre, i després quan hem anat allí, pues bueno, jo me sorprèn. No sé si el senyor Casabó no transmet bé al senyor Alejo Fondemora i Dora Llop quin vot tenien que apretar, si el del sí o el del no, perquè és que no ho entenc, perquè el que havia que votar era sí a Vila-real. I s'han equivocat i han votat el sí al Partit Popular, perquè, vamos, o sea, totes les esmenes on reivindicaven coses com les ajudes a les associacions del poble, la pista d'atletisme i el velòdrom, tots els temes de la Tagova, les ajudes al Conservatori Mestre Goterris, o sea, totes les coses que estem demanant, totes s'han votat en contra. Entonces jo, la meva pregunta és, per a què estan els representants de Vila-real en els espais on poden decidir quin voto apretar, si el del sí o el del no? Però jo no puc apretar els pressupostos de la Generalitat, però si tenim dos diputats del PP que formen part del partit on governen, igual que la senyora Irene Herrero pot parlar amb els seus companys de la Generalitat de València i dir-li, escolta, n'hi ha que votar sí a Vila-real. I no, s'han equivocat. Bueno, no s'han equivocat. Jo crec que és que el senyor Casagüe no transmet bé les ordres, o si les ha transmet bé, però no li han fet molt de cas, no ho tinc molt clar. Però, vamos, o sea, jo crec que, almenys, jo crec que, i ara parlant d'un poc més en sèrio, el que tenen que fer és no van a volar-se. Jo entenc que no és fàcil a vegades imposar-se al seu partit, perquè quan tu no pues, se deu al seu partit, pues, lògicament no pot anar en contra d'ell, però almenys no ens van a gloriar com vaig sentir el diputat Alejo Fondemona en esta mateixa casa dient que eren uns pressupostos per Vila-real. Si tot el que s'ha aprovat en el plenari de Vila-real després allí se vota en contra, totes les esmenes s'han votat en contra, pues no sé on està. I els pressupostos fantàstics per a Vila-real segurament seran fantàstics per al Partit Popular, allò de quanto peor mejor, pero mejor para todos, pero no sé com era jo, no? Però jo crec que no, jo crec que ha de ser bo per a Vila-real el que és bo per a Vila-real i bo per als partits polítics el que ha de ser bo per als partits polítics. I nosaltres com a representants de l'Ajuntament de Vila-real ens devem a l'Ajuntament de Vila-real i a la ciutadania de l'Ajuntament que representem de Vila-real. Entonces jo sí que estic molt disgustat en aquest sentit, però bueno, no sé, jo crec que cada un en el seu moment pues, tindrà que explicar què és allò que està també. Totes les ajudes que venen, sí, jo sent tot el que ha de vindre, bueno, pues que apreten una miqueta, perquè no té ningú sentit que així s'aproven les coses per unanimitat en el plenari com una declaració institucional i després resulta que quan se va allí se vota el contrari.
Pues Chus Madrigal, moltes gràcies per vindre.
Pues gràcies a vosaltres i gràcies per obrir estos micròfonos i esperem que siga un bon estiu. Sí que vos demane per favor a tots els oients que quan utilitzem el nostre paratge, per favor, el cuidem, el netegem, el protegim, ens enduen les coses a casa, els descuidos se paguen molt cars. Tenim un paratge espectacular, cuidem-lo, respetem-lo i disfrutem-lo.
Així és, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
¿Sabías que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Sabies que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua.
buida semanalment esplais d'estestos i espoals, neteja canalons i mantén colorades les piscines, evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots, és un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Les 2 i 7 de la vespre i, Mario, jo no sé tu, però jo ja tinc fam.
Molta, molta fam.
I anem a escoltar el menú ja de Paco i també el menú de Casino.
Tais, ¿qué tenemos hoy para comer?
Pues hoy tenemos de principal ensaladilla con gulas, ensalada de tomate con ventresca de atún, croquetas del día que son de manitas, salmorejo de fresas con queso de cabra y luego de segundo tenemos arroz a la mediterránea, merluza rebozada sobre parmentier de patatas, presa ibérica con patatas asadas y luego wok de ternera con verduras y salsa de soja y todo por 16 euros. Le incluye la primera bebida y café o postre.
Pues este es el menú de Paco para todo el que voy a ganar a dinar y ahora... Què tenim? Tenim l'actualitat esportiva de la mà de Serenfit.
Ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Conecta. Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43 tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
Bon dia, des de Tritos Natació Adaptada volíem informar-vos que aquest cap de setmana estarem disputant a la piscina municipal olímpica de Castelló el campionat d'Espanya absolut per a persones amb discapacitat de clubs, vale, de la present temporada. En aquesta competició ja donem per finalitzada la temporada 25-26 i per part del club estarem representats per 7 esportistes, 4 xics i 3 xiques, que bueno, en aquesta última competició de l'any pues, intentaran fer-ho el millor possible i situar al club la classificació el més amunt possible. Participem en gent prou jove donant la cercania del campionat, que és així a Castelló, i bueno, pues és una oportunitat de poder competir en gent que són esportistes paralímpics i tot un referent i un exemple per als nostres joves nadadors. I bueno, esperem que se desenvolupi en un ambient positiu i molt bo per als nostres esportistes i nada, pues en ganes de finalitzar una temporada pues, que ha sigut llarga i exigent i esperem pues, que donen el millor d'ells mateixa com ens tenen acostumats i gaudim d'aquesta última cita pues, així a casa en la nostra gent propera i bueno, convidar-vos a tots aquells que vulgueu veure natació adaptada del més alt nivell pues, que obteniu així proper i l'entrada és gratuïta. Se desenvoluparan les sessions de dissabte de matí vesprada i diumenge per el matí i també se podrà seguir a través del canal de streaming de la Federació Espanyola d'Esports per a Persones amb Discapacitat. I no res, agraïm-vos com sempre la cobertura que ens doneu i que estigueu sempre ahí per a informar de lo que anem aconseguint. Gràcies.
Bona vespre, soc Pepe Mesquita i bueno, comentar-vos que esta vespre
En el trinquer de Villarreal, en el trinquer nostre, d'ací del poble, a les 6:30 de la vesprà se juga l'última partida d'estiu. Després pararem un mes i començarem una altra vegada la temporada llarga a partir del 21 d'agost. Però encara tenim l'última partida de temporada, que serà avui en el trinquer de Villarreal a les 6:30, en una gran partida de professionals que juga Diego de Onda i Hilari contra Mario i Conillet. Vale? Vos dic jo, que sóc un gran aficionat a la pilota, que és una gran partida dels professionals, que està Hilari i Álvaro Gimeno, que són dos mitgers de primera categoria, estan en el número 2 i en el número 3 del rànquing. I després Diego de Onda, que és un jove jugador nostre d'ací de la província, que és un gran jugador, que està entre l'escalofó dels 10 millors restos. I en contra tenim a un altre jove de Ribarroja, com és Mario, una altra gran promesa, també la mateixa edat que el de Onda, que estan pegant-se des de xicoteig en els jocs escolars i en totes les finals. I, bueno, vos espere esta vesprà. Segur que serà una gran partida. I recordeu que és l'última de la temporada. A partir d'avui tancarem el trinquet en partides professionals. Durant un mes començarem una altra vegada la temporada el dia 21 d'agost. I vos recorde, avui, trinquet de Villarreal, 6:30 de la vesprà, Diego de Onda i Hilari contra Mario i Álvaro Gimeno. Una grandíssima partida de professionals que vos espere a tots a que vingueu i que podeu gaudir de la pilota valenciana. Moltes gràcies.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Villarreal Connecta.
I ara que tenim ja sí el nostre periodista esportiu per a parlar del Villarreal que juga demà.
Sí, demà a les 6 de la vesprada contra el PSV en el Philips Stadium, PSV Villarreal. Se podrà veure en Gol, que torna a recordar, a part de la gent que el pot veure en el canal de pagament. Crec que si, almenys el divendres era així, si entres en la web, se pot veure sense pagar cap quota. I me pensava que me anaves a preguntar primer per Gulaxi.
A veure, que jo no sé qui és Gulaxi.
Pues, porter de 36 anys d'Hongria, com a curiositat, arriba de xor en el Liverpool. Crec que no un partit oficial, però en partits de pretemporada del Liverpool hi han fotos d'ell amb la camiseta del Liverpool. I també com a curiositat que la 14-15 va jugar un partit d'Europa League hacia el estadi, perquè el Villarreal va jugar contra el Salzburg, no vaig intentar no fer la propaganda, i Gulaxi ja estava en aquest equip, que després se'n va anar al mateix equip però d'Alemanya, que és el Leipzig.
No has vist els highlights o què?
Bueno, a veure, tinc que dir que realment algú dirà, té 36 anys, ja ho sé, però crec que per a ser porter d'un equip que normalment queden 3-4 millors d'Alemanya, la veritat és que crec que és un bon porter i que damunt te pot aportar aquesta experiència que potser no. Un porter com Junior necessita tenir un porter
que li pot ajudar,
que li diga, bueno, jo això ja ho he viscut, jo ja m'he ficat nerviós com tu, jo, no? Pot ser una experiència, sí, que...
Una bona ajuda.
Claro, que tot això també fa en el que s'està parlant ja, que estos dies ja han tingut més d'un àudio d'algun company de Mallorca, de que tot fa pensar que Arnau passarà la temporada en les Illes.
Mario, tu coneixes el porter, este?
Jo no el coneixia, la veritat. Me sorprèn com no l'edat que té, però és el que diu Rubio. És un porter per a que li doni molta experiència a Junior, que li fa falta, i un suport aixina. Jo crec que ell li vindrà molt bé. Tenim algo del Villarreal B?
Sí, que demà també jugarà contra el València Mestalla a les 10 del matí en la ciutat esportiva, l'únic que és a porta tancada. Però bueno, a les 10 del matí si no intentem evitar les hores de més calor, que no sé si estem ja en alerta groga o...
Alerta groga. Que
alerta queda. Groga, sí.
Alerta groga, que jo per a mi sempre és alerta roja, perquè sempre fa una calor que no se pot estar.
Sempre està suant ahí, jo no ho entenc. Mira que tens l'aire ahí ficat. Del femení tens algo?
Bueno, segueixen entrenant i crec que és en agost, és quan comencen el primer partit de pretemporada. O sigui, encara es queda una miqueta.
El nostre primer partit de Lliga era el Santander?
Santander, sí.
Fora.
Fora de casa, igual fora. Que després l'Atlético i després l'Arabés.
Tres primers partits, fora. Sí.
Un inici complicat, complicat.
Bueno, a veure, Santander és un equip que el primer partit tindrà ni sa il·lusió de tornar. L'Atlético de Madrid ja sabem de sobre com és. I l'Arabés és un camp sempre complicat, però bueno, anem a confiar que és el que hi ha que fer.
A mi me fa il·lusió com estarà la grada de Santander, eh? Perquè sí, claro, és que estarà a la grada.
I ese dia ells pensen quina il·lusió van anar a ese dia al camp, sabent que porten tants anys, n'hi haurà jove que encara ni ho haurà vist al Racing en primera.
Segurament, sí, sí.
I el segon partit és a les 5 de la vespre, no?, contra l'Atlètic de Madrid.
De moment, sí, de moment és a les 5 de la vesprada.
Bona hora per jugar.
Segurament es passarà, no?, a les 7 o a les 9, perquè és impossible.
Vaig a interpretar que si fa la mateixa calor que fa esta setmana, no se jugarà a les 5 de la vesprada, però bueno.
És impossible jugar a les 5 a Madrid, és que és impossible.
És impossible.
Bueno, impossible... Impossible no és nada, eh?
Algo més?
No, fins al dilluns.
Pues moltes gràcies per estar així un dia més. Esperem que hagueu disfrutat d'este temps amb vosaltres i que passeu molt bon cap de setmana. Adeu.